tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És una cosa que no m'acostumaré mai, els dic de veritat. Passa totes les tardes del món, quan miro el rellotge veig que són les 5 i 6 minuts i dius, ja han passat dues hores des que està en marxa, i mirin que han passat coses per aquests micròfons, mirin que hem tingut l'oportunitat de fixar-nos en qüestions diferents del món, aquella cosa que diem tots els dies, no? Que aquí el tot anirà bé, el que ens plantegem sempre és ser un passeig per la vida que ens porta avui fins i tot a les piràmides de Keops.
Què ha passat?
Com que què ha passat?
Què ha passat?
Hi ha no, no has pogut, eh? I piràmide i sabia que tu havies de reaccionar.
En dues setmanes me'n vaig cap allà.
No m'ho puc creure.
Tres, perdó.
Però jo m'estic plantejant seriosament la teva continuïtat en aquest programa. Vull dir, no pot ser. Alberto, tu no pots estar venint al programa cada dos per tres i posar-me al damunt una destinació d'aquelles que a mi m'agraden, a més.
Ah, sí que t'agraden. Sí.
Coneixes Egipte o no?
Sí, he estat un cop i ara amb sort tornaré un altre cop. Ja t'ho dic, a Setmana Santa.
A Setmana Santa d'on vas cap allà?
Quatre setmanes.
Tot de turistes, eh?
Sí, sí, ja ho sé, ho sé.
T'empenyaran per tot arreu, eh? Sí, sí. És per fastidiar una mica.
Sí, voldran vendre de tot i tal, sí, sí, sí.
Està molt bé, home, està molt bé. És un país absolutament meravellós. Alberto Fernández, com va la vida?
Molt bé, encantat d'estar aquí un altre cop.
Tenim feina aquesta tarda,
sí,
eh?
Sí, sí, ho
perquè
sé,
tenim, d'una banda, el que tu vols explicar-nos, que té per amb el llenguatge. Explica'ns el...
Ah, sobre l'origen del llenguatge. L'origen del... aprofitant que tenim avui aquests convidats, doncs també podria ser interessant lligar una mica això, doncs per intentar explicar l'origen del llenguatge, que no està del tot definit, però bueno, hi ha diferents corrents o vessants, i intentaré explicar-les ràpidament.
I ara vostès es preguntaran, aprofitant que tenim aquests convidats, a quins convidats es refereix l'Alberto? Doncs és fàcil, a la Sara Teller. Què tal, Sara? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Ferran Casas. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda.
La Sara és física i doctora en neurociència, i en Ferran Casas és escriptor i divulgador científic. I els dos siguen en un llibre que tenim al damunt la taula, que es diu El cerebro de la gente feliz supera l'ansietat con la ayuda de la neurociencia. A veure si la neurociència ens ajuda a fer el que, d'altra banda, és tan complicat fer, no? Superar l'ansietat, no?
Sí, bueno, això és el, o sigui, això és el que volem, sí. Que realment, o sigui, doni respostes la neurociència que ens faci calmar més aquesta ment, no?, i aconseguir, pues, superar l'ansietat.
Déu-n'hi-do. És un dels grans mals, segurament, que tenim a dia d'avui al damunt la taula, no?
Sí, diuen que... Un dels grans, no? Diuen que la depressió i l'ansietat estan allà. A mi m'agradaria puntualitzar que sortir a l'ansietat no és difícil, ens ho fem difícil.
Bé, clar.
Llavors, això és important, perquè crec que el llibre va d'això, no?
De què podem fer. Deixar de fumar no és difícil.
Exacte, és senzillíssim.
Però has d'aconseguir apagar la cigarreta, no?
O decidir-ho, no? Ser conscient i dir... Sí, realment vaig deixar de fumar.
Bé, és que segurament al darrere d'una cosa i al darrere de l'altra està el mateix, que és el clac mental, no? Aquella cosa del cervell que s'activa, no sabem, jo no sé ben bé com. Tu, Alberto, tens idea?
No, però tinc una lleugera intuïció.
Una lleugera... Bé, jo crec que la Sara, com a doctora en neurociència i física, probablement ho sap una mica millor, no? Què passa al nostre cervell perquè de sobte puguem prendre una decisió que prendre-la costa molt, però en el mateix moment que la prenem...
Ja, yeah, bueno, això, o sigui, clar, és que tenim molts mecanismes intents ja de, per l'evolució, no?, del propi cervell, que tendim a anar com al fet de la supervivència, és lo prioritari, més de lo que nosaltres potser volem realment, vale? Llavors, moltes vegades acaba guanyant aquests mecanismes més primaris de la supervivència, pues, com és la por, que més de... el que nosaltres, el millor, pues, el nostre plaer o el que volguéssim fer, realment. Llavors, aquí hi ha una gran lluita.
Ansietat i inseguretat estan lligades?
Absolutament. Ansietat i por, no?, com deia la Sala, i la inseguretat, evidentment, no deixa de ser una por, no?, a tenir-ho tot controlat, a saber el que passarà, no?, el que esdevindrà. És molt interessant, no? Jo, quan començàvem a escriure el llibre, clar, això és una idea que amb la Sala... Imagina't jo que, no?, porto 10 anys divulgant sobre ansietat i deia, necessito fer algú neurocientífic perquè el cervell m'encanta. Ella ja ho sap, no?, que sóc molt friqui d'aquestes coses. I m'explicava això, no?, i a mi em sembla superinteressant, no?, el tema de l'evolució. Ostres, és que som igual que quan érem caçadors-recol·lectors. Per tant, el nostre cervell segueix funcionant igual. Ara, amb iPads, amb mòbils, amb, no?, amb laptops, amb tot d'estímuls, no? Llavors, aquesta por, evidentment, està allà, no?, està present, i la tenim cada dia. I com més estímuls, més por tenim, per tant, l'ansietat més es dispara, no?
O sigui, que seguim sent iguals, però ens ha canviat tot l'entorn.
Correcte. Sí, hem evolucionat més ràpid culturalment i tecnològicament, que no deixa de ser un producte de la cultura humana, que no pas el nostre cervell per poder adaptar a això. Que, per cert, jo tenia una pregunta, i és que heu parlat del tema de la inseguretat i que això porta les pors, i les pors porten a l'ansietat i tal, i m'agradaria preguntar-vos, si és possible, doncs, quin percentatge d'això hi ha de l'educació que rebem des de la infància. Que tots som conscients que ja es creen, probablement, degut als nostres pares, famílies, etc., uns certs patrons de conducta, i a vegades ho podem arrossegar fins a ser grans i ens pot provocar aquestes crisis d'ansietat i tal, perquè ens han ensenyat una forma d'actuar i no ens hem mogut d'allà. Com podem lluitar contra això?
Bueno, s'ha vist que el 40%, no, del nostre cervell, o sigui, sí que ve com determinat per forma genètica, de forma genètica, i el 60% està molt condicionat per això, per tot el que has dit, no? Per les experiències viscudes, per l'educació, per la cultura que hem rebut. Així que, bueno, doncs tenim un gran percentatge, no, el cervell, que es veu afectat per el que hem viscut. Per
és moldejable, no? Clar, bueno, que podem moldejar.
Tenim dades del mes d'octubre de 2021. Un estudi que es publicava a The Lancet assegurava que hi havia 53 milions de persones amb depressió severa a tot el món i 76 milions més amb ansietat com a conseqüència de la pandèmia. Probablement a dia d'avui aquestes xifres serien més grans, també per tot el que estem veient, de les imatges que ens arriben des d'Ucraïna i la guerra, no? Fins a quin punt la televisió, estic pensant, ens va malament. És a dir, aquella persona que probablement viu de manera absolutament tranquil·la, però que no deixa de rebre els estímuls externs de tot això que està passant al món, i acaba agafant una ansietat, una inquietud que probablement tampoc no li tocaria, no?
Evidentment ens afecta, eh? Tot el que veiem ens afecta, però a mi sempre m'agrada puntualitzar que no tenim ansietat per allò que ens succeeix, per allò que estem veient a la televisió, sinó per com interpretem realment allò que estem veient, no? Mm-hmm. Sempre és causa de la nostra interpretació. Evidentment a ningú li agrada veure imatges, no?, sobre la guerra d'Ucraïna, però també ets lliure de decidir si les veus o no les veus, no? Tot i ser conscient i poder ajudar, poder donar i poder estar recolzant, no?, la causa, però sense que t'afecti d'aquesta manera, o realment prendre-t'ho d'una altra manera, no? Aquí està la cosa, no? Com ens prenem les coses, com estem interpretant allò que ens rodeja, no? Si ho interpretem des de la por, evidentment l'ansietat apareixerà. Clar, ara ho deies, no? Després de la pandèmia, les dades després de la pandèmia, clar, lògicament, no? Ha vingut la pandèmia, ningú s'ho esperava, era algo que ningú podia controlar, i de cop, ostres, ens hem adonat que no podem controlar la vida, no? Cada cop hi ha una pandèmia i que passen coses, i això no ho podíem controlar, no? A partir d'aquí, clar, la por va en augment, perquè no tinc un control de la vida, no? Però, clar, també és com ho interpretem. Hi ha gent que ha anat molt bé la pandèmia, no? El que va reaccionar ràpid i va dir, vaig a fer mascaretes de l'Snoopy, no? I les va vendre, doncs, hòstia, aquest li ha anat bé, no? I, en canvi, el pobre que ha dit, ostres, la feina, tal, no hem tirat endavant, hem tirat d'estalvis, bueno, doncs li ha anat malament. Sempre depèn de com interpretis o com busquis aquestes oportunitats en la situació.
El llibre es diu El cerebro de la gente feliz, i la pregunta és obligada, com és el cervell de la gent feliç?
Bueno,
discussions aquí, ja saps.
Bueno, la meva resposta igualment serà molt científica des del meu punt de vista, que és, o sigui, al final és un cervell, no, que té una activitat normal a les parts, bueno, en totes les parts del cervell. Bàsicament, sobretot estic pensant en l'amígdala, que és una part del cervell que es veu molt afectada, no, quan patim molta por durant un temps, pues, molt d'estrès, durant molt de temps, no, i d'allà que pues, l'ansietat surt. Llavors, si tu tens aquesta part pues, més tranquil·la, pues, tot està millor, i a part també un cervell que s'agregui, no, que liberi pues, segons quins neurotransmissors, una neuroquímica que, o sigui, afavoreix llavors de que pues, et puguis sentir millor.
Uf.
És fort, eh?
És fort,
a mi hi ha una
això,
paraula que resumeix això que m'agrada molt, que és serenitat.
Yeah.
És a dir, la gent feliç és la gent que aconsegueix viure amb serenitat, buscant aquest equilibri, no? Ni tot és molt bo, ni tot és molt dolent, entendre que, bueno, passen coses, no?
O sigui, la gent que aconsegueix educar el cervell?
Sí, sens dubte, es pot educar, i es pot educar bé, i sabem com fer-ho, eh?
Ah, sí? Com s'educa el cervell?
Bueno, o sigui, les coses que fem, per exemple, en el nostre dia a dia, o sigui, quina activitat física, no? O sigui, fas el que menges, també el que deies de la informació que reps, pues, com ho te nutres també, no?, a nivell mental i visual, no? Pues, tot això pot fer que tinguis, pues, diguéssim, un cervell més saludable o menys saludable.
O sigui, dit d'una altra manera, la millor manera de cuidar el cervell és cuidant-te tot tu.
Sí, és
clar, està interconnectat, tot.
A mi m'agrada molt perquè, mira, abans de començar a obrir micros hem dit, ah, vas al gimnàs, la pulsera del gimnàs, no?
Sí.
Hem parlat tu i jo, I jo, des de que conec la Sara, sempre dic, jo vaig al gimnàs ara pel meu cervell, ja no pel
tant,
meu físic.
I tant.
Perquè noto que estic millor, estic més feliç, estic més content, treballo millor.
Eh? Absolutament. Absolutament. Jo, de fet, jo ho estic patint ara, per la pandèmia, m'he engreixat més, estic més a casa perquè faig treball.
Et veig bastant pitjor,
Sí, però...
Des que fas aquests viatges, et veig molt desmillorat.
Ja veuràs com de feliç torno en qüestió d'un mes.
Estàs estalviant per fer viatges i ha deixat de pagar la quota del gimnàs. I clar, és broma.
El sol també va superbé. O sigui.
El sol va superbé, no, efectivament.
Sí, ara se m'agipta, de tota manera. Vull dir que tampoc és que faci massa pena. Efectivament, el gimnàs efectivament alimenta també el benestar, no? El sentir-te que estàs fent alguna cosa per tu mateix, no? El tema de l'alimentació, deies, per què és tan important l'alimentació en aquest sentit?
Bueno, és superimportant. Realment, la Sara ho explica molt bé en el llibre, no? Hi ha una part connectada entre intestins, no? Cor, cervell... tot això és el que deies tu, no? Ens treballem tots, no? Està tot connectat. Llavors, el que mengem també farà que el nostre cervell estigui més en un estat de serenitat o no. Evidentment, podríem parlar dels típics, no? A mi em passa molt, quan faig conferències sobre ansietat, sempre llenço la mateixa pregunta, no? Qui d'aquí pateix ansietat?
Tothom.
Qui d'aquí pren cafè cada dia? Tothom. Home, ja comencem malament, no? Perquè ja sabem... Quants cafès? Més de 5, boom, no?
Jo ho estic deixant,
Bueno, doncs, justament, no? Llavors, hi ha un equilibri de les coses. Sabem, per exemple, que evidentment la cafeïna no ens ajudarà, no?, amb l'ansietat, però tot i així també sabem que hi ha aliments que s'agrega, que ens aporten vitamina B o ens aporten calci, no?, ens aporten diferents coses que ens ajuden a tenir un estat més serè, no? Llavors, l'alimentació jo crec que ja és imprescindible per tot, no només per tenir un cervell feliç, sinó per tot, no? El que mengem afectarà el nostre estat d'ànim i a com ens sentim.
Clar. Què t'està semblant, Alberto?
No, em sembla perfecte, perquè hauré de prendre nota. Jo això ho feia abans, però després ho vaig perdre. Tinc... O sigui, em cuidava abans més, ara ho hauré de tornar a fer.
Heu vist com justifica,
sí,
eh?
Sí, permanent.
És l'únic que no porta pulsera.
Exacte.
Digues.
Tinc una pregunta que té a veure una mica amb... Torno una mica a la pregunta que havia fet abans dels patrons de conducta que tenim heretats des de ben petits. És un tema que a mi m'interessa força. I quins són els mecanismes per poder lluitar amb això quan ets adult? Perquè quan ets petit, probablement ets més manegable o més flexible, però el cervell té una etapa de maduresa, una etapa de... que està més cuit, per dir-ho així, i quan ja som adults, que ens enfrontem aquests problemes del segle XXI i tots tenim ansietat, com deies tu, tots aixequem la mà i demés, com ens podem enfrontar avui dia a l'ansietat?
Has de trencar patrons dels teus pares.
Però quin és el mecanisme per fer això?
O sigui, pensa que els patrons o els hàbits, no? Hàbits mentals o hàbits de... això, no?
De conducta, sí.
Exacte. Són, bueno, el que tu has parlat abans de la plasticitat neuronal, no? O sigui, són, diguéssim, connexions que s'han fet al cervell de forma, bueno, pues, molt agreujada, no? O sigui, són connexions més fortes, no? Mm. Que hi ha al cervell. Llavors, o sigui, al final és substituir com aquests hàbits o aquests patrons per uns altres o canviar, no? Intentar crear com aquestes noves connexions. I com ho fas? Exacte, sí. Ara anava. La qüestió és prendre, o sigui, consciència, no? Hi ha una part del cervell, no?, la corteza prefrontal, que és la que és, o sigui, estem més capacitada, no?, o sigui, més implicada en el tema de la consciència, de totes, de la raó, dels planejar, no?, de les coses més abstractes. I aquesta és la part, o sigui, tu has estat sempre pendent, sent més conscient de tot allò que estàs decidint fer en el teu dia a dia. Allà tu tens el poder de decisió, sempre el tens, és el que dèiem abans, no? Sempre el tens. El que passa és que has de ser conscient de que el tens en aquell moment,
clar,
per
imagino,
poder canviar.
Per tant, deixa'm fer una pregunta.
No, no,
per tant, has d'aprendre a fer una contemplació de tu com a persona.
Clar, anava a dir això, exacte. Sí.
Exacte, per això, per exemple, la meditació va tan bé, no? I és, la meditació, ja s'ha vist en els estudis, és com un entrenament, no? O sigui, en el que tu vas prenent encara, o sigui, més consciència tota l'estona d'on està posada la teva atenció, no? I d'allà, doncs, que ja, quan ja controles aquesta atenció on està, o sigui, dirigida, ja et tens més fàcil.
Sí, hi ha forces estudis amb meta-anàlisis, inclús, que demostren beneficis del ioga, en
sí,
concret,
sí, sí.
Per controlar l'ansietat i tal, sí, sí.
Escolta, i la PNL? Perquè acabo de... A mi m'agrada molt això d'obrir el llibre, i per cert, m'he obert el llibre, hi ha un lloc que em posava, hola, soy tu emoción. I així, al mig del programa, m'he quedat una mica...
Hòstia.
No, i efectivament parla de la meditació, però també parla de la PNL, que no sé si vostès ho saben, vol dir programació programació neurolingüística, que en principi, d'una manera molt casolana, la gent interpreta que és per entendre el llenguatge no verbal, però imagino que aquí deu tenir una concepció molt més àmplia, no?
Bueno, la manera en com ens parlem, no?, és molt important. Jo, a mi em agrada molt fer l'exercici, ara ho dèiem, no?, la meditació, a l'escoltar-se, a enganxar-te com t'estàs parlant, no? Molts cops tenim aquest diàleg intern de és que no valc, és que no sóc suficient, és que mira, aquest ho fa millor que jo, és que l'altre. I aquest diàleg, constantment, també fa que al nostre cervell, doncs aquestes connexions passin cosetes, no? Llavors hem d'enganxar-nos amb aquest diàleg i començar a tenir un diàleg de dir, ei, pues, ho faig bé, o sigui, pues, m'he esforçat, ei, pues, tinc recompensa, ei, no? Donar-se aquestes recompenses. Que té molta relació amb el que estàveu parlant, té molta relació amb el que estàveu parlant de com ens eduquen de petits, no? Quin diàleg ens eduquen de petits. Jo tinc tres fills, i hi ha una cosa que veig als parcs que m'al·lucina, no? Que és los niños algodón, que els hi dic jo, no? Que són aquests pares de cuidado, cuidado, cauràs, compte, el tobogán, no t'embrutis. Sí, i sí. Aquest nen serà client meu quan sigui gran, segur.
Segur, segur.
Segur, tindrà una ansietat, per què? Perquè està interpretant la vida amb por.
Oi, hi ha un llibre, ara per nens, és que el vaig veure l'altre dia, em va al·lucinar, va en aquesta línia, que es diu Quiero equivocarme. I és un... De veritat, és un llibre molt recomanable. Si teniu nanos petits, molt recomanable, perquè justament el que fa és reivindicar el dret a sortir, a córrer i caure's. A fer una cosa i fer-la malament. Aprendre, en definitiva, a partir dels seus propis errors, perquè, efectivament, existeix aquesta generació de pares i mares que pretenen que els nens i nenes aprenguin gràcies al que van ser els seus errors, no els propis, i això és evident que no pot ser, no?
Ho veurem quan siguin grans i hagin d'enfrontar-se a un jefe que els hi crida o els hi diu que això no està bé, no?
Sí, la sobreprotecció després traslladada a l'adultesa causarà unes grans crisis d'identitat, crec jo, i de seguretat.
Bueno, ho hem de treballar, ja ho fem, vull dir que hi ha molta divulgació i crec que estem avançant, vull dir que...
M'agrada, jo estic al·lucinant cada vegada que obro el llibre amb què em trobo. Abans hola, soy la emoción. I ara m'acabo trobant ronquidos budistes.
Ostres.
Tot això és part del Ferran Casas.
No, és el titular, clar.
Els titulars ja entenc són meus.
Clar, entenc el concepte periodístic, escriptor, no? Ronquidos budistes.
Bueno, mira, hi ha una part, estàveu parlant de meditació. Jo quan... jo vaig començar amb tot això perquè vaig patir molta ansietat. Jo soc una persona que vaig estar 2 anys amb paràlisi corporal a casa.
Oh, sí?
Tancat per ansietat. Jo vaig començar amb aquest món per estudiar com jo podia sortir d'aquest procés, no? I vaig anar a petar aquelles coses... Hi ha un moment en aquesta etapa d'ansietat que ho proves tot, no? Proves el xaman, no? Proves absolutament tot. I en un d'aquests moments vaig anar a petar a psicologia budista.
Perdona, això és un altre llibre, eh?
No, perquè jo tinc per aquí...
Perdona, que
aquesta història...
Perdona, disculpa.
Ui, la història del xaman, un dia em convides i te l'explico, perquè és llarga.
I tant.
Doncs, bueno, vaig anar a petar psicologia budista. I allà vaig aprendre... els sons curatius que diuen ells, no? Tots hem vist el
sí.
Gong. Om, no? Doncs, ostres...
Els banys de gong són preciosos.
Pues, ostres, clar, coneixes una neurocientífica, una doctora en neurociència com la seva, diu, no, és que això té una explicació científica i passen coses en el cervell i tal, i llavors dius, ostres, no és cap tonteria, no? A vegades estem en aquest món de Barça-Madrid, que dic jo, no? De contraris. O la ciència, o la pseudociència, això és de, no? I buscar aquest terme mig de dir, escolta, hi ha coses que no estan estudiades, que podem estudiar i que funcionen, no? I clar, a mi em feia molta aversió, no?, al principi, això, perquè deia, què fan aquests bojos ara amb l'OM i aquí al terra meditant, i això no pot funcionar. Doncs pues funciona bé, i a més es podem comprovar, no? I a més, la meditació, a més, amb aquest ronqui dels budistes, no?
O els doncs, mantres, o aquí hauries d'introduir els mantres, clar.
Però ja ho feien les nostres àvies, quan resaven o passaven el rosari, m'entens?
Ja. Sí, exacte.
Passa que ho hem deixat de fer, aquest és el problema.
Jo crec que cada vegada s'està fent més una altra vegada. Tinc la sensació que cada vegada hi ha més gent amb ganes de conèixer-se a si mateixa, no? I cada vegada hi ha més gent que aposta per tècniques com tu deies, no? El ioga, el mindfulness, efectivament el tema de la meditació, que va intrínsecament lligat a totes dues disciplines, és a dir, que està molt bé. Escolta'm, jo quiero ser feliz, no? Per tant, la primera cosa que hauria de fer, què és, des del punt de vista de la neurociència?
Bueno, lo que hem parlat abans, no? Cuidar-se un mateix, posar-ho en pràctica, no? Que això és lo que sempre, bueno, lo que estàvem parlant una mica, que realment és el que ens trobem amb la gent que treballem que té ansietat, que és un vale, jo ja sé, no? Lo que he de fer, però no ho faig.
Ja, és que és trencar aquest segell de dir, vinga, la palanca.
Però també és veritat que entenent, no?, coses que expliquem també en el llibre, el cervell està fet una mica per anar cap a tot el que li produeix plaer, i evitar, no? O sigui, allunyar-se de tot allò que li produeix dolor. I moltes vegades canviar conductes és costós. És algo molt costós, no?, que pot produir dolor. Llavors, o sigui, és com, bueno, tenir molt clar què és el que vols i ser una mica equànime, no?, amb el que tu estàs sentint en aquell moment i tirar.
Sí, en el fons podríem dir inclús, perdoneu, la reducció, però és sentit comú, no?, bona alimentació, cuidar-se, sortir de tot allò que et produeix certa negativitat i, per tant, estrès emocional, i l'estrès es desemboca també en somatitzar malalties i de tot, i d'alguna manera sentit comú amb la vida i serenitat que deia en Ferran, que em sembla una paraula que més descriu tot això.
Estava pensant...
Sortir d'això, vull dir.
Jo era molt fumador, vaig deixar de fumar, i recordo la meva ansietat que em generava, ja no el deixar de fumar, sinó el pensar en deixar de fumar, no?, perquè efectivament interpretava que la vida sense la cigarreta no era igual, que efectivament aquell dinar després de dinar i sense la cigarreta no era igual, o el cafè no era igual, aquelles coses que penses que només et passen a tu fins al dia. Mira que el llibre és dolent des d'un punt de vista literari, però a mi algú em va recomanar el «Es fácil dejar de fumar, sí, sí, sabes cómo?». I clar, va ser meravellós per una cosa, perquè a mi em va servir aquell llibre perquè vaig adonar que no era un cas únic. O sigui, que aquell llibre reproduïa exactament les meves pors. Totes les pors que jo tenia estaven escrites allà, amb la qual cosa vaig dir «Oh, si això és així, probablement sí que...». I vaig deixar de fumar gràcies a aquell llibre ja fa uns quants anys d'això, no? Però tinc la sensació que l'ansietat té molt d'aquesta història, no?
Exactament el mateix.
És el mateix, no?
A mi m'encanta difondre això que has dit tu, no? Moltes vegades... És que vaig ajuntar les dues coses, no? No ens hem inventat res. És sentit comú. I, per altra banda, m'agrada molt anar a les xerrades i dir tot el que us està passant, hi ha algú que ho ha passat, hi ha algú que ho ha superat, hi ha algú que ho ha plasmat en un llibre.
I tant.
Per tant, l'únic que heu de fer és anar a la llibreria i mirar-lo. Ara, on està el problema? El que deia la Sara... Com m'hi poso? Com entro en acció? Perquè, clar, si porto 30 anys actuant d'una manera, com canvio ara i començo a actuar d'una altra?
Aquest és el problema per mi.
Aquí està el tema. Llavors, aquí entra tot el joc aquest cerebral de canviar aquestes connexions neuronals i transformar, no?, aquestes petites connexions que costen tant de fer amb grans autopistes que explica la Sara en el llibre perquè sigui fàcil, doncs dir, ostres, em sento una mica ansiós, doncs escolta, respiro, en comptes de fumar una cigarreta, no?, o en comptes de menjar-me un croissant de xocolata, doncs faig unes respiracions, no? Aquí està el tema, no?
Estava pensant que en lloc de menjar-me un croissant de xocolata, almenys jo a crema, no? I així passem una mica de broma, eh? O sigui, perquè... Digues.
Parlant d'això de com fer aquesta palanca, hi ha un llibre molt interessant també, que es diu 59 segons, no sé si l'heu llegit, de Richard Wiseman. És un psicòleg i neurocientífic del Regne Unit, que té inclús el títol de Sir del Regne Unit, i que explicava, doncs, una sèrie de coses per fer individualment i intentar ser més feliços, però amb coses molt senzilles, però que tenen una relació amb la neurociència. I una que explicava era molt graciosa. Era quan tens una etapa molt dolenta o molt llarga, pot ser tan senzill per intentar fer aquesta petita palanca, només això, no sortir d'una ansietat, sinó fer aquesta petita palanca com ficar-te un llapis a les dits. Saps allò que aguantàvem de petit, un llapis entre el nas i els llavis? I un es preguntava per què s'ha de fer això. I et deia, fes-ho 3 minuts al llarg d'un mes. I es veu que és un exercici que mou molts els músculs molt similars al somriure,
sí.
I d'alguna manera estàs enganyant el cervell, perquè el cervell diu, ostres, jo estic trist, però estic somriguent. I a poc a poc es veu que hi ha estudis, força... Jo vaig anar a mirar els estudis, que demostren que sí, que pots... No sé si és l'oxitocina, no, ara no recordo quina és la molècula, però que pots pujar, diguéssim, els teus nivells de felicitat al cap d'un temps amb un exercici tan senzill.
Sí, la Elsa Ponset té el mateix... Bueno, no sé qui és, quién és antes, no?, de los dos, però Elsa Ponset té el mateix
estudi. Ah, sí, no ho sabia.
Amb el llapis a la boca, no?
No ho sabia.
Però està molt bé, vull dir, és evident, al final... que és abans, l'ou a la gallina, no?
No, clar.
Si somric tota l'estona, no? Aquí hi ha una cosa molt fàcil amb els hàbits, que hi ha molta gent que diu, que em costa molt anar al gimnàs. Dic, mira, apunta't al gimnàs més a prop de casa que tinguis.
Sí.
I ves 5 minuts. Oh, és que en 5 minuts no fas res. Tu ves 5 minuts. Els primers 15 dies anirem 5 minuts. Els següents 15 dies, 10 minuts. I així et vas acostumant a alguna natural, el cervell es va acostumant a, mira, al gimnàs com cada matí, i acabes estant... Una
potser
hora,
hauríem de frenar tots.
Enganxat al gimnàs, no? I aleshores necessites un entrenador que et
digui... Per desenganxar-te.
Has d'entendre que el descans forma part de l'entrenament, no?
Tot està en l'equilibri.
És absolutament així,
eh? I encara continua descansant.
Clar, exacte. Escolteu-me, aquesta setmana, aprofitant que esteu... Teniu pressa?
No.
Aprofitant que esteu, aquesta setmana va aparèixer un d'aquells informes... A nosaltres el tema de la ciència, com saben, els nostres oients ens al·lucina, no? Sobretot perquè venim venim de temps en els quals les pseudociències i les fake news ho han envaït tot i no ens agrada, o sigui, tot el que s'ha dit sobre el Covid, totes les tonteries que hem arribat a haver de bregar durant molt de temps a nivell de mitjans de comunicació, van portar a que nosaltres aquí al programa diguéssim, no, a partir d'ara, una hora a la setmana, parlem de ciència i ens aproparem a aquells grans descobriments científics que entenem que són positius per tots nosaltres, que a vegades costen una mica més d'entendre, però que en realitat val la pena l'esforç, no? Doncs coneixíem un èxit d'una teràpia de rejoveniment celular que revertia de forma segura els signes de l'envelliment en ratolins. Aquesta és una notícia que coneixíem aquesta setmana. Un grup d'investigadors de l'Institut Salk dels Estats Units, liderats per un espanyol, Juan Carlos Izpisua, han aconseguit rejuvenir les cèl·lules d'uns ratolins a partir d'un tractament genètic que per primera vegada no ha derivat en cap malaltia, com ara el càncer. Això és molt important, ja no per una qüestió estètica, sinó per una qüestió de prevenció de malalties que són característiques amb l'envelliment. Ens ha semblat tan bo aquest tema que hem volgut convidar el doctor Jaume Folk. Professor Folk, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El professor Folk és bioquímic, és investigador del grup de recerca en envelliment i neurodegeneració de la Universitat Rovira i Virgili. El concepte neurodegeneració explica molt bé això que estem dient, no?
Sí, bé, el doctor Izpisua Belmonte està fent una carrera tremenda des d'Albacete a Califòrnia. I l'última cosa que ha fet... em sentiu bé, correctament?
Sí, perfectament.
Vale. Doncs, bueno, per cert, molt content de tornar a estar al teu programa.
Encantat, encantat, Jaume.
Vaig estar molt a gust la primera vegada. Doncs el doctor Izpisua Belmonte ja ha fet algunes coses una mica significatives, o molt significatives, des del seu institut, i la que puc recordar ara mateix va ser la modificació genètica d'embrions humans amb la finalitat de guarir una malaltia, que de fet era una cardiomiopatia congènita, utilitzant aquestes tècniques que ara estan de moda de modificació genètica. I bueno, evidentment l'embrió es va modificar genèticament, però no es va implantar a la mare, perquè no hi ha un context legal que admeti modificacions genètiques en embrions humans. Tot clar. I que és quelcom en el que tothom està treballant, per dir-ho així, entre cometes, incloent el nostre país.
En qualsevol cas, a mi aquesta notícia, professor Folk, el que em va portar és que, d'alguna manera, tenim a tocar, i a tocar és un concepte molt ampli, la solució a malalties que a dia d'avui no tenen cap mena de solució prevista, no?
Sí, a mi m'agrada comentar amb els meus alumnes que segurament una de les repercussions més importants de tota aquesta època nefasta que hem hagut de travessar, de passar tots, de patir, que és tot això d'aquesta infecció per aquest coronavirus, té una derivada interessant, que és que tota la qüestió de les vacunes, totes aquestes vacunes que estan relacionades amb la modificació d'un virus, on nosaltres insertem una cadeneta, una informació genètica, d'RNA, etc. I després això ho utilitzem per infectar una persona i modificar d'alguna manera, doncs en aquest cas, el sistema immunitari. Doncs això té unes aplicacions molt, 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 molt interessants amb tota una pila de malalties que són les malalties rares, entre cometes, i que moltes vegades estan associades a que un gen l'hem heredat i que no funciona correctament en condicions anòmales i no sintetitza una proteïna correctament o un enzim correctament. I jo sempre ve al cap, perquè així ens fem una mica una idea, hi ha uns nens que neixen amb deficiències amb gens que sintetitzen proteïnes de la pell i es diuen els nens de la pell de papallona, que són uns nens que de seguida que els toques, quan són bebès, són nounats, els hi toques una mica i la pell es trenca, no? Doncs tota la seva vida arrosseguen aquest problema de que només tocar-los es trenca, tenen aquesta pell de vidre. Doncs si poguéssim amb aquests nens, entre cometes, infectar-los amb virus que porten una còpia corregida del gen que tenen mal conformat, els podríem guarir i els podríem permetre que tinguessin una vida el més normalitzada possible. I com aquesta, moltes altres de les milers de malalties que s'engloben dintre del capítol de malalties rares, malalties genètiques on el protagonista és un sol gen. Però crec que m'havíeu convidat per una altra cosa.
No, havíem convidat per parlar d'aquest estudi, efectivament, amb ratolins, però vaja, no sé si vostè té ganes de parlar d'una altra cosa, que som una gent oberta, ja ho sap vostè,
No, m'havien comentat. Això de l'allargament de la vida, oi sí. Que sí?
Allargament de la vida no era tan aquesta la cosa, sinó més aviat la prevenció de malalties que apareixien amb l'edat. Però vaja, tot sembla indicar que efectivament la vida s'allargarà, no?, entre unes coses i unes altres. Crec que una cosa és una conseqüència directa de l'altra, no?
Bé, és que ara hi ha tot una mica de bulli-bulli. Ara, jo, si em permeteu, us faré una mica un joc. Ara farem una mirada,
sí,
com si tinguéssim uns binocles i ens poséssim a dintre del que passa dintre els laboratoris, oi? Fem una ullada i anem a espiar a veure què fan aquesta gent.
Vinga.
El que no farem és fer una aplicació directa del que s'està trobant o del que s'està publicant a la teva vida quotidiana. Perquè ara estàveu parlant de coses que relacionen la teva vida quotidiana amb la preservació de la salut mental, del sistema nerviós, de la teva estabilitat psicològica, tot això té una conversa molt interessant. Però no, ara no farem això. Ara el que farem és veure què s'està fent. O sigui, els científics que estan fent. Doncs mira, els científics el que estan molt interessats és en intentar aturar una, entre cometes, malaltia que es diu envelliment.
Ja. Yeah.
Si tu consideres que l'envelliment és una malaltia i pots modular els factors que el provoquen, llavors pots endarrerir l'envelliment. I llavors això és una cosa que et porta a una perllongació indefinida de la vida.
Ja.
Que ja de seguida ho aplicarem a les persones, tot, és un camí molt llarg.
Perdó que m'hi fiqui. Jaume, em dic Albert, estic aquí al plató, bueno, a l'estudi, perdó. Segons tinc entès, aquest estudi s'havia fet aquesta troballa s'ha fet amb ratolins que tenien una enfermedad molt concreta que justament és el que vostè deia, que és l'enfermedad de la progènia. És a dir, en ratolins que envelleixen molt més ràpid de lo normal i que just el que havien aconseguit era aturar aquest envelliment i no només això, no aturar-lo, sinó revertir-lo. La meva pregunta principal després d'això és, i ara què? A continuació,
sí.
Què?
Sí, però això és una d'aquestes malalties genètiques molt particulars.
Mm-hmm.
És com si estiguéssim parlant d'això que t'estic dient, d'això de, pues mira, de la pell de papallona, o estem parlant de, hi ha malalties que depriven del sistema immunitari, un estit que provoca una immunodeficiència greu. Hi ha milers de malalties on el denominador comú és un gen que no acaba de funcionar bé. I nosaltres podem fer coses perquè aquest gen el puguem reparar, entre cometes, molt bé. El que passa és que la qüestió va una mica més enllà. I sense que tinguem pel mig una malaltia en concret o un gen en concret que està afectat, del que estem parlant és si amb un individu sa el podem ajudar a que el límit de supervivència es pugui moure a voluntat, cap endavant. I això és una altra cosa, que ens acosta una mica amb allò de la pedra filosofal, això és... L'elixir de la joventut i la pedra filosofal. Aquestes coses del alquimista.
Jaume, tenim 30 segons, digui.
Vale.
És que ja sap com és la ràdio, digui.
Jo que deia de les drosòfiles, doncs, per exemple, ara es publiquen experiments on a unes mosques, que són les mosquetes del vi, que es diuen drosòfiles, els hi podem allargar la vida de manera significativa.
Déu-n'hi-do.
I sabem quines molècules s'han de tocar i de quina manera per aconseguir això. Aquestes molècules són unes molècules que regulen el plegament del DNA.
Jaume Folch, un dia d'aquests hem de fer una cosa, de venir amb més calma, hem de parlar amb calma, perquè tractar aquest tema de pressa i corrent no és el cas. En qualsevol cas, ha estat un plaer saludar-lo. Ens emplacem i ben aviat ens tornem a trobar, li sembla?
Val, molt bé.
Moltíssimes gràcies, Jaume.
I a la vostra disposició.
Una abraçada, bona tarda. El professor Jaume Folch, que és bioquímic, és investigador del grup de recerca en envelliment i neurodegeneració de la Universitat Rovira i Virgili. A mi no em sembla una malaltia l'envelliment, de tota manera.
Aquí hauràs un malo filosòfic
no,
que podríem estar ara.
No, per això. No, clar. Hi ha qui pensa que és una malaltia. A mi no em sembla
que
és una
malaltia. No, però tant. Un cop ho vaig comentar, em sembla, hi ha una medusa que és l'únic ésser viu,
dir,
ho
això.
Vaig comentar, és l'únic ésser viu que es coneix que és oficialment immortal. Vull dir, utilitza un mecanisme celular que es diu transdiferenciació, que el que li fa, ho sento per la paraula, però el que fa és que en el qualsevol moment que de la seva evolució pot decidir tornar enrere. I precisament s'està estudiant aquesta medusa concretament per veure què es pot treure d'aquí i intentar ajudar a les cures contra les malalties neurodegeneratives i de més.
En el llibre El cerebro de la gente feliz supera l'ansietat con l'ajuda de la neurociència, que és el llibre que ha portat avui fins als micròfons amb Ferran Casas i la Sara Taller, es veu a una persona, anava a dir una senyora, però no sí, sé si és una senyora o un senyor, bé, una persona, sí. No? A la qual li surten moltes flors del cap. Això és possible, no? Viure l'eterna primavera, no? En el,
No, l'eterna primavera no existeix.
No, ja ho sé. Viure en, no?
Això és entendre-ho. O sigui, és entendre que estar el màxim temps possible en aquesta primavera és possible, però estar-hi sempre, no? Si no coneixéssim el mal, no coneixeríem el bé.
Clar.
Per tant, hem de conèixer el mal per conèixer el bé. I això entra en un procés d'acceptació que a la vida doncs, hi ha coses bones i coses dolentes, i aprendre les coses dolentes d'una manera, amb la Sara sempre parlem de la frase que ens hauríem de dir tots és res és tan important, no? Res és tan important. O sigui, res importa tant com per preocupar-te com t'estàs preocupant. I, a més, després d'aquesta pluja, sortirà el sol un altre cop, ho sabem, a tots ens ha passat, tots ens hem separat, tots hem tingut parelles que han anat bé i després parelles que han sigut fantàstiques, amb feines, amb qualsevol cosa a la vida. Llavors, entendre això, no? Aquesta serenitat que parlàvem al principi, aquest equilibri.
Jo d'això li dic confondre l'avui amb el sempre. És a dir, vivim convençuts que allò que ens passa avui ho tindrem sempre. Sí. Aquest programa no durarà per sempre. Hi haurà un dia... No, ho sento, José Matosas. Sí, el José Matosas, el nostre tècnic de so, s'ha desesperat, però arribarà un dia que els senyors de Ràdio Estel diran ja aquest senyor ja prou, fora, i posaran una altra persona. I és així, com ha de ser, no? La vida té aquestes històries, o probablement, jo què sé, em diran, ho fas també que una hora més. Que no, no cal. Però entenc, és a dir, que la vida evoluciona, que no sabem cap on anem, i que això, des del meu punt de vista, forma part de l'encant de la vida, també, no? El fet que res no és etern, ni lo positiu, perquè això sí que ens adonem. Les coses que van bé ens fan com por que se'n vagin a fer punyetes. Però, en canvi, les negatives pensem que s'eternitzaran. I no és així.
No és així. És tot el que dèiem al principi. Tot depèn de com estic percebint el que m'està passant, no? I aquí entraríem el meló que deies, no? I si ara fóssim eterns, com deia el nostre company per telèfon...
Sí.
Ostres, com ens ho plantejaríem, això, no?
Hi ha un llibre de José Saramago que es diu Les intermitències de la muerte. L'has llegit?
Boníssim.
Que és boníssim, que parla de què passa en una societat quan de sobte la gent deixa de morir-se. I és terrible, o sigui, t'agafen ganes de dir no, que se mueren.
Sí,
vull
sí,
dir,
sí,
perquè,
sí.
Clar, arriba un punt que dius, no, això no és natural, no? No és natural. En fi, escolteu-me, m'ha encantat que vingueu al programa. Heu de tornar. Jo vull que un dia ens parlis del mètode bye-bye ansietat. M'agrada molt això del mètode bye-bye ansietat.
Com vulguis.
Ets molt bo posant títols.
Has vist?
Sí, no?
Tinc un màster al naming, que escolta.
No, però és veritat, o sigui, és una teoria que jo sostinc des de fa molt de temps. Les coses s'han d'entendre. És a dir, quan tu vols arribar a la gent, les coses s'han d'entendre. I, per tant, com més clar sigui un nom, més fàcil serà que la gent s'hi senti identificada amb el mateix, no?
Sí, sí, bueno, aviam, jo resumeixo ràpidament i un dia et vinc a parlar tranquil·lament, però la Sara i jo treballem en aquest projecte des de fa 10 anys i al final és un projecte que engloba moltes coses per ajudar a tothom que ho necessiti a sortir de l'ansietat. Bueno, el títol crec que enfoca bastant bé, no?
Està molt bé, està molt bé. Ha estat un plaer. Ferran Casas, Sara Teller, moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies.
Moltes gràcies. Ara farem una pausa. Quan tornem de la pausa, de què ens parles, Alberto Dios?
Doncs mira, us vinc a parlar sobre l'envelliment... No, és broma. Vinc a parlar sobre l'origen del llenguatge, o què sabem, com a mínim, sobre l'origen del llenguatge, que és superimportant per la nostra espècie.
Molt bé. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
13 minuts i les 6. Quines van ser les primeres paraules del llenguatge?
Mira, les primeres paraules del llenguatge, no sé quines van ser, però molt probablement de les primeres devien estar o mama o papa o similar.
T'ho juro que ho estava pensant.
Pues són paraules que tenen molts números de ser de les primeres llenguatges, de les primeres paraules que es van pronunciar mai. Però l'origen del llenguatge és encara abans, perquè una cosa és el llenguatge i la llengua, i per tant també les paraules.
Sí.
Però tot això forma part d'un sistema de comunicació que utilitzem i que és un tret identitari de l'ésser humà, que som els únics que tenim això, precisament, un llenguatge. I abans d'explicar l'origen, vull definir molt ràpidament...
Bueno, no som els únics que tenim un llenguatge.
Llenguatge, sí. Els llenguatge. Animals tenen sistemes de comunicació. I nosaltres tenim un llenguatge, i aquí està la diferència.
Ja.
Mira, el llenguatge té una particularitat. Primer, té la sintaxi, que tots a l'escola hem sentit a parlar d'aquesta paraula. La sintaxi és el fet d'utilitzar petites partícules de sons o paraules o frases o síl·labes per intentar traçar frases que tinguin sentit.
Clar.
L'altre...
Perdó, és que ara ho estàs passant molt malament, perquè a mi m'ha vingut una cosa al cap. Sintaxis també, quan surts de la discoteca a les 3 de la matinada i plou, ho sento. Ho sento. Estem a punt d'acabar el programa i la ment va com va. No sé. Si serà... Però és que m'ha vingut al cap i, clar, m'he posat a riure i ell ha fet tot l'esforç molt professional per que no es contagiés, però... Perdona'm, eh?
No, és cert. Et veia la cara i jo...
No, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Estic molt impressionat.
L'altra particularitat del llenguatge és una cosa que es diu desplaçament. I això només ho tenim nosaltres i una espècie més, que són les abelles. El desplaçament és la facultat de poder dir en futur o en un altre moment...
És allò que has de fer quan estàs sintaxi. No? Has de... Perdona. Crec que sortiré de l'estudi. No? El deixo sol? No, José? O entra tu. Podria venir el José Mantosa, que veia el programa, i jo acabo.
Segur.
No? Bueno, digues, va. No faré més.
El desplaçament és una... Hauré d'anar al tanto ara, eh? El desplaçament és una facultat del llenguatge que ens permet dir coses a posteriori o traslladar-les al temps. És a dir, jo veig un animal que el podem menjar, doncs vaig a la meva tribu, passa un temps i els explico en un lloc indeterminat que ells no coneixen que hi ha algú que podem menjar. Això és el desplaçament. I només ho tenen les abelles, que són capaces de, mitjançant un moviment en forma de buit, que potser heu vist algun cop, indicar cap a on hi ha flors que es poden polinitzar i de més. Una altra facultat concreta és que, diguéssim, a part de la sintaxi i del desplaçament, tenim simbolisme en el llenguatge. Som capaços d'inventar-nos coses de forma arbitrària. I això cap animal ho fa. Excepte un que s'ha descobert recentment el 2014-2015, si no recordo malament, que són els dofins. Se sap que els dofins tenen un protollenguatge molt, molt jove perquè s'anomenen en ells mateixos amb noms propis.
Ah, sí?
Sí, i inclús han vist dos dofins citar amb nom propi un altre dofí que no era cap d'aquells presents. Això es va descobrir recentment i s'està investigant molt. I això és un, no sé si dir-li protosimbolisme, és un simbolisme molt incipient. Però, exceptuant aquestes dues espècies, les abelles amb el desplaçament i els dofins amb el simbolisme, som l'única espècie que té aquestes particularitats en el seu llenguatge. Llavors, quin és l'origen del llenguatge? L'origen del llenguatge no està determinat, no se sap. Principalment per una raó. El llenguatge no es pot fossilitzar. No hi ha restes de fòssils de llenguatges, igual que d'animals o d'altres éssers vius. Llavors, l'únic que podem fer és intentar interpretar, o per analogia amb el que sabem avui dia del llenguatge, doncs veure com pot haver evolucionat fins aquí. I aquí hi ha dos vessants, dos corrents principals. Una molt majoritària i l'altra que és... molt minoritària, evidentment, però que té dos puntes de llança molt famosos. Començaré per aquesta. Hi ha la corrent de la facultat del llenguatge, que diu que la facultat del llenguatge és innat. Que tots naixem amb una facultat innata per parlar degut a una mutació genètica que es devia fer fa milions d'anys, doncs perquè totes les espècies estan permanentment mutant, i que ens va donar aquesta facultat de poder parlar. Això està recolzat mitjanament amb que fa uns anyets, el 2009, es va descobrir un gen que es diu FOXP2, que es veu que té una... fomenta molt la parla, vale? Concretament la parla, però també l'assimilació d'informació abstracta. Això s'ha descobert, això s'ha comprovat en laboratori amb uns ratolins, als quals els van implantar aquest gen per veure què passava. Aquells ratolins sabien recordar més ràpidament que altres ratolins que no tenien aquest gen, solucions a problemes que els ficaven als investigadors. No obstant, aquesta vessant és famosa simplement perquè té dos, com he dit, persones que són molt famoses i que la defensen. Una és Noam Chomsky i l'altra és Steven Pinker. Són dos persones molt famoses, estudiosos de la llengua i que publiquen molts llibres, de fet. I no, són realment eminències, en antropologia i en lingüística i de més. Però la vessant majoritària, i és en la que jo també em trobo, ara que també, per cert, em trobo estudiant lingüística, és la que considera que el llenguatge és un fet gradual i evolutiu fruit de la necessitat dels éssers humans. Els éssers humans érem una espècie molt dèbil a la sabana africana en comparació amb els depredadors que hi havia per allà. Quan un de nosaltres trobava un animal mort i això significava menjar per nosaltres, no ens podíem enfrontar als depredadors perquè les hienes, els lleons i a més eren molt més forts que nosaltres. Llavors l'única solució podia ser unir a les tribus o crear la societat, crear un grup de gent per poder defensar els altres que estarien tallant carn allà a l'animal. Clar, els que van tindre aquesta facultat de poder emetre els primers sons per indicar quelcom amb desplaçament i amb sintaxi, És a dir, en un sentit...
És que ho busques,
és que
ho busques.
Sí, és que estava buscant, ja m'has vist la cara.
Ja, ja.
Doncs van poder aconseguir que la seva espècie, la seva tribu, durés més. Això, inicialment, el protollenguatge no devia ser res més que fer sorolls o sons imitant els animals, els depredadors que tenien, per dir, ei, allà hi ha un lleó, ei, allà hi ha una hiena, intentant imitar aquells senyals. O fent dibuixos de les empremtes dels animals al terra per indicar que allà hi havia un animal. Mm-hmm. Això són els inicis del protollenguatge. I deixa'm dir una cosa per acabar. S'ha comprovat en directe com s'ha creat una llengua. Va ser l'any 1987, a Nicaragua, va haver-hi un... No hi havia escoles per nens sords. I sords i muts. Llavors, ningú sabia parlar llenguatge de signes, o de senyals. Llavors, cadascú a casa seva, els pares s'entenien amb els nens a la seva manera. Però el govern, llavors, en aquell moment, va decidir juntar tots aquests nens en una escola i intentar veure què passava.
Clar.
I clar, com tots tenien el seu llenguatge propi gestual amb els pares, no hi havia una concordància. Però al cap d'un temps, els nens...
Havien trobat la manera de comunicar-se
entre
ells.
I avui dia aquest llenguatge de signes és oficial a Nicaragua.
Però això, aleshores, avala una de les teories que comentaves abans, que és la facultat innata en desenvolupar un llenguatge.
Per això, a dia d'avui, encara...
La qual cosa no treu la influència de la hiena. És veritat.
No, totalment. És que... Probablement la qüestió final, no estigui, la resolució de tot això, no estigui en una vessant en l'altra, sinó en una barreja de les dues.
Segurament, segurament.
Evidentment hi ha qüestions genètiques, evidentment hi ha qüestions evolutives, i sobretot, segur que hi ha qüestions culturals.
Jo em pregunto molt una cosa. Jo de tota la teva secció avui m'he quedat amb una cosa. Aquests dos dofins, no?, que no només sabien dir el seu nom, sinó que podien dir fins i tot el nom d'un altre.
Sí.
Què devien dir?
És que no se sap. Se sap això dels noms, però què devien dir?
No, perquè per què un dofí parla d'un altre dofí?
No se sap.
No ho sabem.
És un estudi rus, per cert, de l'any 2014-15, i jo estic molt intrigat. De fet, és una cosa que me l'he marcat per seguir-la.
El llenguatge dels dofins.
Sí, per esbrinar aviam què més es descobreix.
Està molt bé. Quan te'n vas a Egipte?
El 9 d'abril.
El 9 d'abril.
Fins al 18.
Abans et barrejarem amb les piràmides.
Vinga, va.
Alberto, que tinguis una bona setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyores, senyors, demà tornem. A partir de les 3 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel, com sempre, tot l'equip del Tot anirà bé, és a dir, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i també el José Matosas. Demà ja serà divendres. Tindrem aquella alegria només obrir els ulls, malgrat a partir de mitja tarda ja saben que hi haurà una mica de pluja. En qualsevol cas, demà tornem a les 3, amb pluja o sense, el tot anirà bé. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Aquest dissabte, excepcionalment, el programa Trotamundo serà a les 9 del matí, degut a la transmissió especial a les 11 del matí de la presa de possessió del nou bisbe de Terrassa. Podràs escoltar Trotamundos a les 9. No li perdis la pista. Aquest dissabte 5 de febrer, Trotamundos amb Miquel Mercadal a les 9 del matí. Quan de
Enclina el dia. La pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.